Bon dia, què tal, com esteu? Engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 13 de novembre de 2024. Són 3 hores de ràdio que esperem compartir plegats, ens agradaria molt, amb un leitmotiv que és Alt i Baix Penedès, Penedès amb majúscules, i que farem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Lèrdola, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I des d'aquí us saludem, com cada matí, Toni Olivella, que està al capdavant de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Ràpidament us expliquem com anirà aquest dimecres. Doncs així que acabem el sumari, en qüestió de 2-3 minuts, saludem el Víctor Cornejo, gran divulgador enogastronòmic, que ens porta el seu de vinyes i vins. Tot passejant entre vinyes, arribarem a 9:15, primera de les 3 cites de cada matí amb l'actualitat de les nostres dues comarques. El flaix informatiu són 5 minuts que ens permeten estar al dia i continuar. A 9:45 parlarem de pastilles, però pastilles només les necessàries, perquè el proper 18 de novembre és el Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics. I justament de l'ús i de l'abús que en fem en aquest país d'antibiòtics en parlarem a la Veu de la Salut amb l'Eduard Borreguero, metge de família, i amb Cristian Serrano, referent de benestar emocional, així com amb la infermera Estén Casado. Arreu del país hi ha moltíssimes iniciatives solidàries per ajudar els damnificats per la Dana al País Valencià. I avui a l'actualitat, a les 10:06, posem el focus en les ADFs penedesenques. Parlarem amb Marquer de l'ADF Alfoix, que ha estat ajudant a Picanya, i també us explicarem com ha anat la recollida de material realitzada a Olèrdola, a l'escola Circell, on hi treballen dos mestres valencians, un d'ells de Paiporta. A 10:45, de nou 5 minuts d'actualitat, aquesta dosi que va de 3 en 3 cada matí i que ens serveix per saber què passa. Amb la Dana també, avui estem amb Dana, al Penedès, tot i que sembla que ja ha descarregat aquesta matinada, però estarem pendents de tot allò que pugui passar. I el flaix informatiu ho recollim. Esperem que arribin bé a la ràdio tant la Fina Milà com la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, perquè a 9:45 protagonitzen la tertúlia de la gent gran. I com que aquest dimarts hem dedicat el tema de la setmana a la diabetis, amb testimonis, amb professionals, avui recollim una miqueta aquest testimoni i parlem de diabetis i d'aquestes malalties cròniques que potser pateixen sucre, hipertensió, potser prenen Sintron, i com porten el seu dia a dia convivint amb malalties o amb cosetes de l'edat. És dimecres i a les 11 tenim cita amb Vinzeum. Avui servirà per repassar el programa d'aquests últims dies del Festival MOS, que acaba aquest cap de setmana, i ho farem amb la Marc Canet, la coordinadora del MOS, i el Jordi Ribas, coordinador de l'activitat cultural del Vinzeum. A 11:45, flash informatiu, últims 5 minuts destinats a l'actualitat i tot seguit l'agenda al detall, on ens acompanya l'escriptor calafellenc Albert Pijuan, que presenta aquest divendres el seu últim llibre, La gran substitució, ho farà a Calafell mateix, a la biblioteca, i parlarem també amb Pau Coral, president del grup de joves de la Ràpita, sobre la 51a festa del MOS. Així seran aquestes 3 hores de ràdio, aquest Penedès en xarxa. Sortim a trepitjar la vinya amb bota d'aigua, perquè la vinya està enfangada, però fa molta falta aquesta aigua que aquí a casa ha caigut bé i està servint per recuperar aquests 4 anys de sequera duríssims. Així que amb Víctor Cornejo i unes bones botes d'aigua arriba el de Vinyes i Vins. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia. Bon dia, bon dia.
No ens queixarem, per l'aigua que està caient, que aquí cau bé i fa molta falta.
Això mateix, jo crec que hem d'estar contents, no?, que ens creïn doncs, també aquestes reserves d'aigua, que de fet en els anys passats, els primers anys de sequera, aquella reserva d'aigua la que ens va salvar una mica, no?, i ens va salvar doncs, que no patissin tant la vinya, però com que ja hem parlat moltes vegades d'aquest tema, és una cosa que era estrictament necessària i està bé, ja està bé, està bé, està bé que plogui, està bé que plogui.
Avui vens reivindicatiu.
Reivindicatiu, perquè abans ho parlàvem sobre de què parlaràs avui, no? I parlàvem, no? T'he dit, varietats recuperades o reivindicades, no?
Que no tradicionals.
No tradicionals.
Que sovint van junts.
Això sempre va junt i sobretot per sentir igualment les veus dels últims anys, sobretot, dels viticultors, dels elaboradors de vi, no? Aquí sempre ens agrada, ja saps que m'agrada a mi donar veu doncs, a aquests petits productors, als quals doncs, està bé doncs, allò escoltar-los i veure cap a on anirà les tendències i tot plegat, no? Però tot ve una miqueta també perquè, ja sabeu, no? Estem d'estrena de fa ja la setmana passada, no? El nou Vinseu, no? Com bé deu suposar, doncs, al final sempre ha estat per mi també el museu de referència, a més és el gran equipament cultural que tenim aquí a Vilafranca, i vinculat a allò que m'apassiona, no? Que al final també, no? Amb el món del vi, la història, no? El patrimoni, i sobretot aquest llegat, no? Que tenim i que ens hem de sentir orgullosos i conèixer-lo, això és el més important. Doncs fent el recorregut en aquests dies que hi havia la visita que era Portes Obertes, no? A més de molts temes que me'ls he guardat al calaix i que alguns dies trauré
tornar,
al dia a la ràdio i que a més
s'ha
de tornar perquè fas una passejada però està molt bé de tindre...
És que són 5.000 metres quadrats, és inabastable.
Clar, la proposta museogràfica és molt interessant i sobretot a mi una de les coses que m'agrada dels museus doncs les peces que s'exposen, no? Al final és que art amb aquell detall, amb aquell carro, amb aquella premsa...
Aquella copa.
La sala de premsa, clar, aquelles copes, no? Tot allò que té a veure doncs, amb el... I després el dia a dia del passat, no? De la vida de pagès i de l'elaboració del vi del passat. Doncs m'he quedat amb un raconet, de bastant fascinat, encara que ja les havia vist prèviament, com són uns quadres que hi ha, no? unes pintures mitjanes de raïms. De raïms, el segon terç del segle XIX, pintat per en Josep Miravent. Són uns quadres que segur que els teniu tots en ment. A més, l'any passat es va editar un llibret en el qual sortien les reproduccions de cadascun d'ells. I em vaig fixar perquè molts d'ells doncs, tenen el nom, no?, cal·ligrafiant, no?, de quina varietat era, no? I llavors he començat a tirar com del fil i també he tindrat a mirar, doncs, allò, els noms divertits que hi ha, que possiblement a ningú de vosaltres ho sonen perquè han desaparegut, vale? Estem parlant segle XIX, per tant, varietats que després de l'arribar a la filoxera no s'han tornat a fer servir o que després també, amb tot el que és l'estudi filogenètic, no?, de genètica, doncs, ostres, allò no era allò, no? Allò que tenia a casa era una altra cosa, no? I al final també doncs, amb el tema aquest, doncs, aquestes varietats que les podem reivindicar o les podem recuperar, no? Hi ha noms tan curiosos, deixem que digui dos, com afartapobres o
afartapobles.
Afartapobres, afartapobles, no? Que a més a més no s'entén bé si és una R o una L, no? Al final, i sobretot per la memòria oral, no? Dius, com li diuen? Afartapobles. Alguns diuen afartapobles, afartapobres, no? Hi ha la carinyena, la garnatxa, que ja les coneixem. Grumet, no? És molt xula, no?
Oh, que bé que sona.
Macabeu, no? La malvasia, evidentment. La Martorelles, Martorella, de vegades, no? Moscatells, no? Moscatell romà, moscatell de gra petit, moscatello, moscatell vermell, no? Pansa d'Alacant, no? Passa d'Alicante, li deien, no? Passa de València, valenciana, o sigui, també aquestes varietats blanques, no?, que venien del sud i negres que venien del sud. El Pedro Jiménez, no?, que al final dius, ostres...
És Jiménez o Ximénez?
Ximénez, mira, aquí tal com està escrit posa Pero o Pedro Jiménez, no?,
a Mesa
i en Jota, o sigui, Jiménez, no?, que al final dius tal com ve la transcripció, però ja era una varietat que la podien trobar tot arreu, encara que la relacionem només amb el sud. Aquí hi havia, doncs, també un viatge també de les varietats que anaven d'allò, d'un lloc a un altre, i que la gent, doncs, decidia plantar-les perquè els agradava, i punto, o perquè els hi donaven rendiment. Al final funcionaven, al final era això, no? Picapoll, no?, que al final allò, l'albillo blanco, que també surt la traducció com en castellà, la Sant Jaume, no?, el sumoll, vale? Aquí m'ha fet molta gràcia això, uva tinta aragonesa. El sumoll, no?
El sumoll.
Entre parèntesi, no? Quan dient uva tinta aragonesa. Això, doncs, també ens dona a parlar, doncs, que el sumoll era un producte molt més extens, una varietat molt més extensa. Aquestes serien les reivindicades, eh? D'aquestes recentment, ja ho sabeu, no? Reivindicades al Penedès, reivindicades també a altres zones.
Quedaven com quatre aquesta, vinyes.
Clar, quatre vinyes, i llavors ara ja l'estem plantant, l'estem salvant, no? I, a més, li estem dotant d'una identitat, o almenys donen d'identitat a segons quines regions, no? El terrassenc, vale? Aquesta és una altra varietat, o, i evidentment, el xarelo, que també li diuen doradillo o jaén blanco, que també és com es coneix.
El xarelo? Jaén, vale? Blanco.
La jaén, és allò la com jaén. La jaén blanca, no?
Tan nostrada que ens pensem que és,
sí,
no?
Sí, que és nostra.
La tríada del
no,
cava, dels
aquesta
escamoses.
La trobem també a diferents llocs, evidentment, no? I que vinia també, doncs, aquesta tradició també italiana, no? Que diuen que té aquesta base amb el chiarello, no? Italià, però igualment a varietat en la qual, doncs, no només la trobàvem aquí, evidentment. Vale? O sigui, al final, una veritat com tot, no?, que hi havia creuament a tot arreu. Clar, què va passar amb aquestes varietats? Es van arrencar, i en el moment de decidir plantar-ne de noves, doncs es va tirar per aquelles o les que tenien més a mà o que les tenien, doncs, allò, millor empaltades, eh? Recordeu? No faré el rememòria sobre com va anar allò de després de la filoxera, perquè més o menys ho sabem tots, però sobretot aquí va guanyar les varietats del xampany nostre, no? Al final també bona part de la recuperació, de després de la filoxera va molt acompanyada també, no?, la tecnificació, doncs, de la indústria del cava, no? I al final dius, què és el que hem de produir? Això. Doncs plantem això, no? Després sabem que varia i que al final, en la cerca dins d'aquesta internacionalització, no?, també de productes que se'n van per tot arreu, doncs al final plantar aquelles varietats que tothom coneix, que internacionalment tothom coneix i reconeix. No?
Les franceses,
Cabernet Sauvignon, les dichoses, no? És allò que, ai, ai, no? És allò, i llavors es van arrencar.
Recentment han estat denostades, però clar, en el seu dia,
i van donar,
si no plantaves
molta
varietat francesa, no tenies futur.
I a més, el que donava nom, i ostres, jo tinc un cabernet, no? Jo tinc un merlot.
Com cert pedigri,
o és,
no?
Clar, he sabut treballar el merlot, no? I fins i tot anar buscant fins i tot l'excel·lència, perquè sabies que eren varietats que internacionalment eren molt admirades, sobretot les que estaven fetes a França, evidentment, no? Però que tu volies posicionar-te allò, i jo també faig un bon merlot. El que tenim, doncs, al final, igualment, aquí perdem una mica d'identitat. Aquí ja intentem imitar, no? Intentem buscar que sigui semblant allò per entrar en aquest gran mercat, no? Per tant, jo sempre som molt curós en la crítica sobre les varietats aquestes franceses, perquè al final van arribar en un moment precís, en un moment concret, i responien a unes necessitats concretes del territori.
Després hem desfet el camí.
Clar, és que al final ho hem de mirar,
trampejant.
No? Entremig d'aquestes vinyes, entremig d'aquests moments, aquestes decisions, es van anar quedant raconets, vale? Raconets, per exemple, de la Garnatxa. Unes garnatxes que encara quedaven, que encara es feien servir. Ara ho estic portant cap a casa, estem parlant al Penedès, vale? D'aquestes garnatxes que quedaven penjades al marge d'un bosc, no? Al costat d'un penya-segat, fins i tot. No?
Que afortunadament no es van arrencar.
No es van arrencar, sobretot per accessibilitat, al final estarien allà, alguna garnatxa. Precisament doncs, trobem allò a les capçaleres del riu Foix, algunes zones, o fins i tot algunes també al massís del Garraf, no? I que diguéssim, ara s'estan reivindicant, la garnatxa també com a reivindicada, encara que la trobem en molts llocs, també reivindica, perquè dius, això ha aguantat aquí molts anys, no?
I és una varietat resistent,
que, sí,
ara que es busca tant aquesta característica.
Això mateix. Ara, després també parlarem una miqueta d'això, però, per exemple, altres noms també que podem trobar i que els trobem així a raconets i que alguns cellers i alguns elaboradors de vi les han recuperat o han fet vins amb ells, són com, per exemple, la Mònica. Mònica.
La Mònica,
una varietat
com
que es diu Mònica.
Femení.
Sí, sí, sí.
Ah, sí.
La Mònica, vale? I de fet, aquí en Penedès n'hi ha de Mònica, no?
És blanc o negre?
Negre, vale? Una varietat negra. Una altra varietat negra, que aquesta sí que ha començat a tenir, comença a tenir com una mica de volada, que és la Mandó. La Mandó, també negra, que de fet l'hem trobat també aquí al Penedès. Ara el Bages s'està reivindicant també com a varietat autòctona, no? I com a varietat juntament amb la Picapoll, no? Picapoll i Mandó, no el Bages. Amb això de buscar quina és la varietat autòctona és una decisió, bueno, podríem dir arbitrària, o anar a buscar papers. Quina és la que feia el meu avi? Era la millor? No, al final busquem la més tradicional, no? I al final, si tu tractes bé la planta i saps com portar-lo i tot això, i després saps fer un bon vi, doncs al final acabarà sortint doncs, un bon resultat, no? Però, per exemple, la Mònica i el Mandó, que de fet aquí era... Jo recordo la primera vegada que ho vaig sentir, en celler molt nostrat i, a més, molt reivindicatiu, no? Com pot ser Mascandí, no? Un celler també de referència. Tenien el seu cupatge del negre a les forques, encara que era base de Cabernet Sauvignon, vale? Que era com un peu en el passat, hi havia Mandó, hi havia Mònica aquí dins, i Monestrell, o sigui, era un cupatge, doncs allò al final de dir, ei, és la nostra història. Vale? A mi moltes vegades m'agrada pensar això, no? I la nostra història és aquesta, la de les vinyes de Cabernet Sauvignon que va plantar el meu pare o el meu avi, no? I més aquelles que quedaven per aquí, i amb allò es feia el nostre vi negre, no? Al final també és pensar, no? També des d'aquest punt de vista de què reivindiquem. Reivindiquem perquè sigui una varietat que sigui l'insigne del Penedès, o volem que sigui la insigne final de casa meva, no? Com ho hem fet, no? I com ho hem pogut fer. I al final és un bon producte.
És bona aquesta lectura.
Clar, és que jo crec que també...
No és la convencional.
No és la convencional, però jo crec que és anar mirant per totes bandes. Això és una cosa que la meva experiència en un dels cellers també de referència del Penedès, no com pot ser Carràfols Escaus, em va ajudar a treure aquesta lectura, no? O sigui, perdoneu com ho porti cap a la banda personal, però al final són aquests inputs, no?, que et van dient, ei, per qui diu que no, no? Quin diu que no, la reivindicació que hi havia allà del merlot del Penedès, no? Si porta tants anys
clar,
plantat aquí.
Qui és tradicional?
Clar,
quants anys?
I porta tants anys fent-ho, no? Qui diu, a partir de quantes generacions es pot dir que allò és la varietat tradicional
on
i autòctona?
On poses la línia, no?
Que l'origen pugui ser d'allà o d'aquí, no? Jo després ho poso en contraposició, dic, la Malvasia, què? No, la Malvasia de Sitges, què? Ah, no, la teníem aquí, també, d'aquestes recuperades i reivindicades, també, últimament. Estem de ple encara la Setmana de la Malvasia, que al final són 3 setmanetes.
S'està acabant, no?
S'està acabant ara, no? I que moltes activitats que s'han fet, algunes s'han posposat, o sigui, mireu l'agenda, perquè encara hi ha cosetes aquest cap de setmana. En el cas de la Malvasia, doncs, també, estem parlant d'un producte viatger, no? Que al final reivindiquem dins d'una història, dins d'un patrimoni
mediterrani,
no? I al final també de la Malvasia de Sitges, com també una reivindicació d'una cosa molt, molt local, no? Però al final jo crec que és juntar-ho tot, no? Ha juntat amb l'origen i tot plegat. No em deixo, evidentment, el Somoll i el Xarel·lo, encara que han estat sempre i que estaven ja en les pintures i també estaven al passat, no sempre s'ha tingut en compte com a varietat, diguéssim, que es pugui reivindicar. Aquí és on entra una altra vegada el mercat internacional. Clar, dius, què és el que agrada fora, no? Què és el que, com ens posicionem? Ara anem, doncs, a posicionar-nos en productes que siguin diferencials i que la gent pugui interpretar com allò és d'allà, no? En el cas de la Xarel·lo, doncs és una cosa, doncs, que la vinculem al Penedès. Aquí tinc una anècdota molt curiosa, amb la qual me'n recordo en el moment, doncs, que tenia la botiga i tenia botiga de vins, no? Va venir una parella francesa. Els clients francesos són molt difícils en el cas del vi i en el cas del formatge, no? Sí. Perquè tenen unes referències...
Difícils,
no?
És ser amable, no?
Sí, podríem dir que sí. No, però diguéssim que sempre és un repte.
Sí,
eh?
Sí,
són
sí.
Clients repte, client potencial repte.
Exigents.
Persona, doncs, que allò, a més, persones que viatjaven a la seva autocaravana, no? Sabem que per aquí tenim un pas, d'autocaravanes, i gent molt curiosa i que va mirant les coses de la zona, O sigui, aquí tenim un turista que acaba sent molt curiós i, en aquest cas, el francès, des de l'enogastronomia, molt, molt curiós. Clar, em va demanar, dic, vull un vi de la zona. Vale? D'acord. Que sigui bo. Vale? Va continuar,
això
no?
Sempre.
Teníem una bona referència de vins. Però, clar, jo dic, ostres, vaig donant-li un Xarel·lo, no? I llavors, clar, en el moment que li serveixo, no, em fa una apreciació. I una apreciació que és dir...
Què li vas posar, per cert?
Què li vaig posar?
Ah, digues la varietat.
Vale, la varietat Xarel·lo.
Xarel·lo.
Vale, vaig posar un Xarel·lo amb bota, un també dels primers que es van fer al Penedès, un dels meus favorits. De fet, un dels vins de finca de Catalunya, la Viton, ja està, ja ho he dit. Llavors, la Viton d'Almassana, li vaig posar, i en el moment que li servia em diu, però no tindrà gust a cava, no? Clar, i jo dic, quin gust vol que tingui, si no és a cava, que és el nostre xampany. Clar, llavors deia, no, clar, és que clar, els vins d'aquí tenen tots, en recorden el cava, però això és la veritat principal. És una de les varietats del cava, per tant, ha de tenir aquest gust. Va ser com un emprenyament interna, no?, de dir, què és el que voleu, doncs, no?
No m'has demanat un vi d'aquí.
Clar, no us serviré un Chardonnay, evidentment. No serviré un Sauvignon Blanc, perquè allà en aquell moment, a més, hi havia Sauvignon Blanc molt ben fet. No aniré un francès a servir-li Sauvignon Blanc, que ells tenen, no?, els seus més autòctons i més reivindicats. Dic, no, reivindiquem la Xarel·lo com és el que és, no? La nostra varietat, que forma pas, va ser el cava, i per tant li dona aquest gust, que és el gust nostre del cava, de Penedès, no?, del nostre xampany, no?, de la nostra zona, no? Em va mirar, va arronsar una mica el nas, va fer sí, està bé, va dir sí, però té gust a cava.
I
d'aquí no, ja no va sortir. D'aquí ja no?
No
va sortir.
No vaig triomfar,
o va marxar com una mica així, i jo intentava, doncs, entendre això, però és que al final, quan reivindiquem, ens hem d'adonar, no?, de que al final, quin és el pòsit de tot això. I quan ho expliquem, també. I per això jo
crec que... El relat és important.
El relat és important, i és dir, i al final justificar-ho no des de la comparació, sinó el dir, no, és que té gust a cava perquè forma part del cava, i és nostre. No? I aquesta, jo, que és l'altura que jo faig amb això de reivindicar. No? I després aquestes que recuperem, aquestes que s'adapten millor al canvi climàtic, s'han adaptat més a la nostra terra, la Sobirà Parent, no? Ara sortirien més noms, no? Que es reivindiquen. Sí, però hem de tenir en compte, doncs, això, que per què la fem? La fem per això, l'altre, no? Però tot que vagi en el paquet de, ei, que això és nostre.
Així m'agrada, amb convicció.
Això mateix.
Víctor Cornejo, mil gràcies.
Gràcies
és
a vosaltres.
És un plaer escoltar-te, estaríem aquí hores i hores.
I parlant de moltes coses.
I tant. Però torna d'aquí 15 dies, dimecres vinent, no l'altre. Gràcies, bona
un
setmana.
Plaer, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Els municipis de l'Alt Penedès tenen vigent el pla d'emergència per inundacions i d'altres el tenen en procés d'actualització. Arran del desastre pels efectes de la Dana de fa un parell de setmanes a València, el govern català ha demanat als ajuntaments que revisin els seus plans d'emergència per fer front a possibles inundacions i, en el cas de no tenir-ne, ha decretat l'obligatorietat. Els municipis de l'Alt Penedès han fet els deures i tots ells els tenen vigents o en procés d'actualització. Algunes fonts apunten que Olesa de Bonesvalls no disposa del pla, però l'alcalde del municipi ha confirmat que el tenen aprovat i vigent des del 2022. De la mateixa manera que la resta de municipis amb un risc alt d'inundacions, Vilafranca compta amb el pla Inuncat, que està inclòs en el DuproCim, el document únic de protecció civil municipal, un pla que, segons explica el regidor de Protecció Civil de Vilafranca, Jordi Junyent, es va aplicar el passat 3 de novembre quan van saltar les alertes per part del govern de la Generalitat. Junyent creu que, per l'orografia que envolta Vilafranca, no cal tema que pugui passar res semblant al que es va viure en algunes poblacions valencianes, però sí que els preocupa que no es puguin crear taps a les rieres. Repunt del nombre d'aturats a l'Alt Penedès amb els joves com a principal grup afectat. El Servei d'Iniciatives Econòmiques ha publicat l'informe amb les dades del mercat de treball a l'Alt Penedès corresponent al mes d'octubre, amb un augment de l'atur respecte al mes de setembre, situant-se en 4.768 aturats, el 8,62%. Els sectors agrícoles i de serveis han registrat un increment en la desocupació durant l'últim mes. En agricultura, el nombre de persones desocupades ha crescut un 7,1%, mentre que en el sector de serveis ha augmentat un 1,6%. En canvi, els sectors de la indústria i la construcció mostren una tendència positiva. La desocupació juvenil ha experimentat un augment intermensual del 18,8%. Aquest augment també està relacionat amb l'increment dels col·lectius sense ocupació prèvia. Aquesta xifra contrasta amb la lleugera reducció de la desocupació en altres grups d'edat, com el de 25 a 34 anys. Inauguració del Banc de les Coses de Santa Margarida i els Monjos. Aquest és un servei que pretén posar a l'abast de la ciutadania el préstec d'objectes que no s'utilitzen de forma habitual. Entre les propostes hi ha una àmplia gamma de productes, com ara petits electrodomèstics, eines de bricolatge, material ortopèdic, criança, cures o jardineria. Per utilitzar el servei, cal donar-se d'alta enviant un correu electrònic a bancdelescoses@smmonjos.cat. Posteriorment es podrà accedir a la pàgina web per consultar l'oferta de material existent i demanar l'objecte desitjat. A la pàgina hi consta el termini de préstec i el cost del mateix, que tindrà un preu simbòlic que va d'1 a 3 euros. Per recollir el material caldrà adreçar-se a la seu del Banc de les Coses, situada al carrer de Sant Josep, número 1. El servei es troba obert els dimecres de 3 de la tarda a 6 i els dijous de 10 del matí a 1 del migdia. El proper dissabte, 23 de novembre, a partir de les 5 de la tarda, a la sala d'actes de la Biblioteca de Cunit, tindrà lloc la commemoració del 40è aniversari del Club Ciclista Cunit. Aquesta celebració inclourà una exposició de bicicletes i dels primers mallots de l'entitat, que daten de la dècada dels 80, així com diversos actes dedicats als amants del ciclisme. Entre les activitats destacades hi ha la projecció d'una entrevista recent amb l'exciclista professional Pedro Torres, el primer director de l'equip d'aficionats del Cunit. A més, es recuperaran imatges històriques amb la pel·lícula de la 14a etapa del Tour de França del 1973, on Pedro Torres va triomfar en el recorregut entre Luchon i Pau. També es durà a terme un col·loqui sobre el ciclisme dels anys 80 i la seva evolució fins a l'actualitat, amb la participació de diversos experts i figures del món del ciclisme. L'acte finalitzarà amb un aperitiu i tast de cava per tots els assistents, oferint un moment de trobada i celebració per socis, ciclistes i amants de l'esport.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15. Anem a Canal 20, on ens esperen els professionals de l'EAP Penedès Rural OES, que un cop al mes donen veu a la salut. Fanny, qui t'acompanya en aquesta ocasió?
Doncs Sílvia, avui em trobo molt ben acompanyada aquí als estudis de Canal 20, com comentaves, per l'Eduard Borreguero, que és metge de família i referent de família. Bon dia.
Bon dia.
El Cristian Serrano, referent de benestar emocional. Bon dia.
Bon dia.
I l'Esten Casado, d'infermera.
Hola, bon dia.
De què parlarem avui en aquest nou episodi de La veu de la salut?
En aquest nou episodi de La veu de la salut hem pensat que seria important parlar de tot el que és el tema de la prescripció i del consum de fàrmacs que fem pues, nosaltres a nivell del territori. Ens hem centrat principalment en dos punts, que és la campanya que fa el Departament de Salut, que es diu Pastilles només les necessàries, i també tenint en compte que el dia 19 de novembre és el dia europeu de l'ús racional dels antibiòtics, també volem incidir en aquest punt. I per últim volem donar pas al nostre company Cristian, que, bueno, que hi ha situacions de la nostra vida en les quals tenim tendència a demanar un suport farmacològic i moltes vegades ho podríem gestionar des d'un altre punt de vista, doncs, més emocional i més psicològic. Aquesta seria una mica la finalitat d'aquesta intervenció d'avui.
Ens podríeu explicar la campanya, aquesta campanya Pastilles només les necessàries, que recentment ha difós Salut?
El Departament de Salut ens vol conscienciar a tota la ciutadania de la importància de prendre els tractaments farmacològics els que necessitem, exclusivament aquells que ens poden aportar un valor positiu. Un fàrmac sempre té uns efectes positius, però també en té de negatius. Llavors hem de buscar un equilibri. Quan una persona pren més d'un fàrmac, es transforma en un polimedicat, que vol dir que pren més de 10 fàrmacs al dia, hem de fer pues, un equilibri molt important entre què m'està beneficiant i què puc empitjorar. Llavors, aquesta campanya el que pretén és sensibilitzar la població per reduir l'ús inadequat de determinats fàrmacs. ¿Vale? L'objectiu aquest any s'ha centrat principalment en dos productes, que són el que és el paracetamol i el omeprazole, que realment són uns tractaments que són molt coneguts i molt utilitzats i molt comuns. I fins en quin punt és fer la reflexió de els estem prenent correctament i si són necessaris.
Per tant, va adreçada a un públic bastant general, aquesta campanya, no?
Sí, va sobretot adreçat als polimedicats, per el que hem explicat, però també va adreçat a la resta de la ciutadania, perquè hi ha farmes que moltes vegades no els estem prenent amb les pautes correctes o que realment no ens caldrien i els estem consumint per, bueno, per unes creences, per un valor, per una informació que no és del tot correcta.
Comentaves el paracetamol, no? Un dels estrelles.
Sí. Realment, el paracetamol, bueno, pues és un dels fàrmacs més utilitzats, ja ho hem comentat. S'utilitza sobretot per la sensació de dolor. Moltes vegades quan una persona té dolor recorre a l'automedicació i normalment és el fàrmac que utilitzem, que, bueno, el que anem a triar,
el
que tenim a casa.
Tenim allà i anem a buscar-lo, no?
Realment el paracetamol ajuda a alleugerar el dolor, però principalment està més orientat a el que és el control de la febre, el control de la temperatura. Li diem que és un antipirètic, no? Però també pot donar suport a el que és el control del tema del dolor. Però realment el que seria més específic per controlar el dolor serien els antiinflamatoris. Dins dels grups antiinflamatoris tenim el que és l'ibuprofeno, que és també un altre medicament estrella.
Sí.
Suposo que igual un altre dia farem un programa del Buprofè perquè també dona per molt, ¿vale? Però bueno, el tema del paracetamol sobretot és això.
Per establir millor el tractament, no?
Sí, i sobretot per identificar la causa del dolor. Si no sabem quina és la causa del dolor, moltes vegades pues no estem tractant-lo de manera adequada. No tots els dolors són iguals.
I parlant de dolor, com podem prevenir aquest dolor que cometem?
Bueno, bàsicament, abans d'arribar a la medicalització, que això parlarà molt bé el Cristian, hem de fer, tenir en compte totes les mesures higièniques i no farmacològiques que nosaltres li diem per tractar d'evitar aquesta situació. És el de sempre, no? És l'ABC d'un estil de vida saludable. Sí. Bàsicament, portar una vida activa, amb exercici de manera regular, i estan molt recomanats els estiraments, molt recomanats. Sobretot promoure una alimentació equilibrada, amb una bona hidratació, evitar el sobrepès i l'obesitat, principalment, i també pues, el que són les mesures d'higiene postural. Moltes vegades, depenent del tipus de feina que tenim o depenent de l'activitat del dia a dia, pues, no són conscients de la postura que, bueno, que té el nostre cos. Llavors, pues, si corregint aquestes petites coses, podem evitar el dolor.
Si no l'evitem i arribem a aquest punt de que tenim aquest dolor, quins medicaments ens poden ajudar a controlar-lo?
Com hem comentat, són els antiinflamatoris, no? Hi ha dos tipus d'inflamatoris, el que són les no opioides i els opioides. Els opioides són els típics, com, bueno, englobem, nosaltres el que més identifiquem és la morfina. No arribarem a aquests nivells. Els no opioides, sobretot, és el tema de l'ibuprofeno. I insistir que el paracetamol pot alleugerar el dolor, però el que realment fa la funció és l'ibuprofeno.
I quina és la indicació del paracetamol d'aquest? Un dels medicaments estrella d'aquest tema d'avui de la setmana.
Bueno, sobretot insistir en que no té un efecte antiinflamatori, ¿vale? Però sobretot està indicat per lo que és baixar la febre. La febre de bueno, quan tenim febre es considera tota persona adulta que té més de 38 graus centígrados. Llavors, bueno, hem d'intervenir i hem de prendre el paracetamol. I pot alleugerar el dolor, però no és la seva acció principal, insisteixo.
Quina és aquesta pauta de tractament recomanada?
La pauta de tractament es recomana que siguin dosis de 500 o de 650 mil·lígrams. És molt important, no està recomanada la dosis d'un gram perquè bueno, s'ha fet estudis en els quals s'evidencia que amb unes dosis de 600 i 650 mil·lígrams tenen pràcticament els mateixos efectes terapèutics que amb un gram. I a part hem de tenir en compte que, ho hem dit, el paracetamol és un fàrmac i per tant, si superem la dosis màxima recomanada, que és de 3 grams al dia, automàticament correm el risc de que hi hagi una afectació hepàtica, perquè quan més altes són les dosis, més toxicitat hi ha i més problemes podem tenir a nivell del que és el fetge. La dosis màxima per tota la població és de 3 grams al dia, però hi ha excepcions, sobretot les persones majors de 65 anys o les persones que ja tenen alteracions hepàtiques, malalties hepàtiques, que aquí recomanem només 2 grams al dia, i les persones que tenen una malaltia greu de ronyó, una insuficiència renal crònica, no es recomana superar el 1,5 grams al dia, un gram i mig. També és molt important tenir en compte que moltes vegades a nivell de les nostres farmacioles, no, a nivell de casa, tenim alguns fàrmacs que tenen una combinació de, per exemple, codeïna amb paracetamol. És molt típic, ara que és l'època dels refredats. Doncs tenir en compte que no prenguis un paracetamol i vigila el que t'estàs prenent perquè igual estàs sumant a l'efecte d'altres medicaments que ja porten també inclòs el paracetamol, però que no ho veiem com a tal i moltes vegades no hi pensem.
Important això, eh? Sí. Perquè vas prenent, si no, vas barrejant allà i...
I per últim, no s'ha de consumir alcohol, com la resta de fàrmacs. A la majoria, tots els fàrmacs tenen indicat el no consum d'alcohol, però aquí especialment per al tema de la hepatotoxicitat i de l'afectació hepàtica.
I com s'ha de prendre? Doncs si ens l'hem de prendre, com l'hem de prendre aquest paracetamol?
Per aprofitar al màxim l'efecte que ens pot donar el fàrmac, és molt important prendre'l fora dels àpats, després d'haver menjat una miqueta separada, perquè d'aquesta manera no interfereix amb el que és la digestió dels aliments i garantim que del mig gran que absorbim doncs, unes dosis doncs, més elevades que si no ho fem amb el menjar.
A vegades, no? Això es fa automàticament, no? Esperar una miqueta, no?
Bueno, el pots prendre aïlladament, no hi ha cap problema.
No és allò...
No.
S'ha de fer amb l'estómac ple, no? Que a vegades es recomana.
Al revés, justament el que comenta Asten és això, el paracetamol, per ser més efectiu, ha d'estar separat del menjar. Sí.
I també té efectes adversos, no? M'imagino.
Sí. Ho hem anat repetint al llarg de la conversa, hem insistit molt que, bueno, que és tòxic a nivell del fetge. Per tant, conforme les dosis siguin més elevades, doncs més toxicitat hi haurà. És molt important seguir la recomanació dels 3 grams màxim quan ets una persona amb doncs, unes condicions que no tens alteracions ni hepàtiques ni alteracions del funcionament renal. Els altres doncs, han de tendir a la baixa. Per això la importància d'utilitzar dosis de mig gram o de 650.
No arribar, no? Al gram.
No vol dir que no estigui ben indicat. O sigui, si la prescripció l'ha fet un metge, bueno, hi ha uns condicionants, hi ha una valoració global i el tractament està indicat. Però sí que és veritat que l'automedicació a dosis altes, pues, l'hem d'evitar.
hem comentat el paracetamol i l'altre gran fàrmac estrella, no? Són els protectors gàstrics.
Sí, els protectors gàstrics, nosaltres els coneixem com a inhibidors de la bomba de protons. La seva principal funció és que el que fan és reduir la quantitat d'àcid gàstric que produeix a l'estómac, ¿vale? I moltes vegades donen la sensació d'una falsa seguretat perquè els coneixem com a protectors gàstrics. I pensem, mira que bé, em prenc aquest medicament perquè em protegirà l'estómac. No, perquè, bueno, perquè és el que hem dit, moltes vegades no estan indicats i també tenen uns efectes secundaris. El més conegut de tots és l'omeprazole, és l'omeprazol que coneixem, no? I, bueno, ens trobem que realment s'està fent una valoració molt exhaustiva a nivell de tot el sistema sanitari perquè moltes vegades la prescripció s'allarga amb mesura, o sigui, s'allarga molt en el temps i no seria necessària. Seria un producte que igual s'hauria d'eliminar.
Quan s'ha de prendre aquest protector gàstric?
Bueno, s'ha de prendre sempre sota la prescripció d'un metge, molt important, i en el cas de malalties de l'estómac, com poden ser les úlceres o poden ser malalties del reflux, que vol dir que la vàlvula de l'estómac no tanca bé i automàticament el contingut de l'estómac pot pujar cap al que és l'esòfag i pot venir el regust aquest a nivell de la boca. També dic que a vegades pot ser que tinguem una mica d'acidesa. Aquesta acidesa és momentània, no vol dir que tinguem una malaltia. Bueno, doncs la tractem amb altres productes que pot haver-hi, però no ens cal un protector d'estómac.
I quan no l'hem de prendre?
Bueno,
aquesta posició és més complicada, no?
Sí, però, a veure, sobretot, és molt típic que quan nosaltres fem una prescripció d'antibiòtics automàticament ens diguin que volen un protector d'estómac, no? Que volen l'omeprazol. En aquest cas no està indicat. I en la majoria de casos, quan hi ha el tractament de molts medicaments, majoritàriament no. Normalment està associat sobretot a lo que és la clínica, la patologia de base. Si s'indica, no és pel que, el volum de fàrmacs que consumim, sinó pel problema que tenim el diagnòstic que tenim, el problema de salut que tenim.
I quins efectes adversos pot produir aquest consum prolongat d'aquests protectors gàstrics?
Pues són molt interessants, perquè molts d'aquests protectors gàstrics els estan prenent la població més gran i llavors estan associats sobretot a osteoporosis, infeccions digestives, pulmonars, inflamació del ronyó, mala absorció de la vitamina B12, que la necessitem pel nostre dia a dia, disminució dels nivells de magnesi en sang, realment, bueno, tenen un conjunt d'efectes secundaris que hem de ser conscients i valorar-los.
I com podem deixar de prendre un antiulcerós?
És molt important no deixar-lo de cop, perquè no, si no, el que produïm és un efecte rebot. El que fa el fàrmac és inhibir la secreció dels àcids a nivell de lo que és l'estómac. Què passa si nosaltres el deixem de prendre? Automàticament es regularitza i es normalitza aquesta producció. Llavors, si els deixem de cop, ens trobarem molt malament. Llavors, s'ha deixat d'una manera progressiva, d'una manera escalonada, durant unes 2 setmanes aproximadament, i sempre seguint el criteri d'un professional. És molt important.
I fins ara hem parlat d'aquesta campanya, com comentàvem amb l'Asten, de pastilles només les necessàries, centrada molt en aquest paracetamol i en aquests anomenats protectors gàstrics, però també hi ha altres tractaments que hem de vigilar quan els fem servir. I en aquest cas, Eduard Borreguero, quins serien aquests?
Bé, doncs actualment tenim un problema per la gran quantitat d'antibiòtics que es consumeixen en el nostre entorn. Potser per automedicació, perquè moltes persones tenen algun resto a casa seva i el fan servir de forma inadequada,
no?
O per una prescripció induïda. Moltes persones venen a la consulta i demanen directament l'antibiòtic sense exposar quin és el seu problema i fer una prescripció raonada en funció del que s'explica la persona. Per exemple, tenim molts quadres de via respiratòria, refredat, faringitis, que estan provocades per virus, però que moltes persones demanen i reben tractament antibiòtic quan d'entrada no l'haurien de rebre. Llavors, també pot passar en símptomes urinaris, que moltes vegades és relacionada aquesta clínica amb una infecció urinària i estem sobretractant aquests símptomes.
I com podem abordar aquest problema, aquesta problemàtica?
Existeix un programa que és el programa d'optimització dels antimicrobians, que és el conegut per les seves sigles de PROA, el programa PROA, i aquest és un programa que el que fa és buscar l'optimització de l'ús dels antibiòtics per millorar l'evolució clínica de les persones que estan rebent tractaments i evitar els efectes adversos d'aquests antibiòtics, perquè són fàrmacs i tot fàrmac té un efecte secundari. I hem de triar molt bé quin és l'antibiòtic més adient perquè hem d'evitar l'aparició de les resistències, que és un problema que pot aparèixer, que els germans desenvolupen uns mecanismes per fer front a aquest antibiòtic i disminueix la seva eficàcia. El programa PROVA es desenvolupa no únicament a l'atenció primària, sinó que als centres sociosanitaris i hospitals de molts països del món s'estan desenvolupant aquest programa. ¿Vale? I el que fa és això, analitza i fa recomanacions sobre els antibiòtics i orienta quin és el fàrmac més adient. Hi ha professionals que estan dedicats a mirar quins antibiòtics s'estan donant per quins quadres clínics i veient si realment està indicat o han de fer alguna modificació d'aquest tractament.
Llavors, en aquest cas, com es decideix quin és el millor antibiòtic que hem de prendre?
Bé, per sort, nosaltres sabem que la prescripció dels antimicrobians s'ha de fer en funció d'unes bases de guia de pràctica clínica. O sigui, això està molt clarament detallat i unes recomanacions generals per cada patologia. També és important destacar que triem l'antibiòtic en funció de les resistències que tenim al nostre territori. Les resistències que tenim aquí al nostre territori no són les mateixes que tenen a Andalusia o que tenen a Camerún. Llavors, en funció d'això, és molt important triar-lo. Llavors, la identificació dels factors que condicionen la prescripció de l'antibiòtic en el pacient és el principal repte que ara mateix a l'hora de triar quin és el tractament més adient.
Has parlat de resistències. Què vol dir això de resistències?
Sí, la resistència és la capacitat que tenen alguns germans per fer-se enfront d'alguns antimicrobians. És a dir, ells detecten que hi ha una substància davant seu i busquen la forma de defensar-se contra aquesta substància, que seria l'antibiòtic. Llavors, què passa? Això és un problema que amenaça la salut pública, perquè el que estem fent és que aquestes resistències facin que els ingressos siguin més perllongats, augmenta la despesa farmacèutica i la despesa en les persones i fins i tot augmenta la mortalitat. I això és un problema que hem de valorar. Pensa que les bactèries multiresistents estan provocant actualment unes 33.000 morts a Europa i generen un increment de la despesa en uns 1.500 milions d'euros. I tot això, doncs, és una cosa que hem de tenir en compte.
Són dades importants, eh?
Són dades importants i, de fet, es diu que si no fem un atac d'aquest problema, l'any 2050 seria la primera causa de mort al món. Llavors, és algo que ens...
Per ficar-hi el foco, eh?
Exactament.
I en quins casos veieu vosaltres, no?, que ho toqueu de primera mà, que es fa més aquesta utilització inadequada d'antibiòtics?
Bueno, ara ve una època estrella, que és l'hivern. ¿Vale? Veient que hi ha moltes malalties que tenen símptomes similars, però el tractament ha de ser diferent i això és una cosa que nosaltres hem de vigilar-lo. ¿Vale? Moltes vegades, i una persona té un quadre clínic que li recorda a un que va tenir anteriorment i que li va funcionar un antibiòtic,
i
pensa, pues l'haig de tractar de la mateixa forma. ¿Vale? I llavors, moltes vegades, per això insistim en que és necessari, si no resol el problema, consultar el sistema sanitari per veure quin és el tractament més adient. Hem de deixar molt clar que un refredat, una grip, no han de fer tractament amb antibiòtic. Hem de fer un tractament simptomàtic.
L'altre dia, Anna, ja vam parlar una mica, no?, diferència entre grips, refredats, no? És el tema estrella, no?
Exactament. També recordar i destacar que els antibiòtics no són fàrmacs innocus, tenen reaccions adverses, poden provocar molèsties gàstriques, poden provocar nàusees, erupcions cutànies, o sigui, és una cosa que nosaltres hem de tenir en compte i recordar a la població, ¿vale? A més, el que hem dit abans, el nostre sistema immunitari ja moltes vegades és suficientment fort com per fer front a aquestes infeccions bacterianes mínimes. Llavors, si s'allarguen el temps, llavors ja ens plantejarem, però hem de consultar el sistema, ¿vale? A infermeria o medicina, però hem de consultar-ho. ¿Vale? Moltes vegades el que passa és que volem tractar les situacions d'una forma ràpida, volem immediatesa.
Exacte, no? Em trobo malament, vull que en 2 hores està perfecte, no?
Exactament, i estem corrent el risc de que medicalitzem situacions de la vida diària que no necessitaria un tractament farmacològic.
I aquí, no?, comentant aquest mal, a vegades que tendim a utilitzar o demanar medicaments o prendre'ns algun medicament quan no ho necessitem, no realment, és on entraria en joc Cristian Serrano, que és el referent de benestar emocional. Quina conclusió n'extraieu d'aquest consum, vosaltres?
Vale, jo crec que al final continuarem parlant una mica de tot aquest tema de medicaments, de la vida diària, no només avui que parlem sobretot del tema dels antibiòtics, paracetamol, que al final són tots aquests medicaments que en certa manera ens ajuden a curar aquestes patologies que acabem tenint i que són molt funcionals en el nostre dia a dia, però sí que és cert que a vegades acabem fent com una dependència o un mal ús d'aquests tipus de medicaments i que, per tant, hem de ser més responsables amb el tipus de consum que acabem fent, no? Sobretot, doncs, com hem comentat, doncs, aquests medicaments més residuals que a vegades ens queden doncs, a la prestatgeria i tot això, o fins i tot aquests amics que nosaltres acabem tenint, que et diuen, mira, doncs a mi la metgessa o va acabar acceptant doncs, aquest tipus de medicament i m'ha anat molt bé, i que a vegades la sintomatologia, tot i que tinguin similituds, doncs no acaben de ser exactament el mateix problema i, per tant, doncs estem curant coses, en certa manera, o tractant sí. De maneres inadequades, no? Llavors, bueno, tenir en compte doncs, aquesta part, també.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa per tornar, continuar donant veu a la salut. Avui ens han acompanyat l'Eduard Borreguero, que és metge de família i referent de farmàcia, el Cristian Serrano, referent de benestar emocional, que aviat tornarem a conversar amb tu, em sembla, i amb l'Àsten Casado, que és infermera. Moltes gràcies per parlar-nos avui, doncs, d'aquesta campanya, sobretot, no?, i d'aquest ús o mal ús que fem de les pastilles, no?
Molt bé.
Moltes gràcies a tu per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry.
És Jennifer López i aquest Ain't Your Mama, no sóc la teva mama, amb la qual arribarem a les 10. Publicitat i de seguida el butlletí de notícies. No, ain't your mama, no. Ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.